Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
Som a punt de tancar el 2022, que és l'any del 25è aniversari de la Fundació Rubricatus, una entitat que és tota una referència per a les persones amb diversitat intel·lectual. A banda de treballar per la inclusió sociolaboral d'aquest col·lectiu, des de fa uns anys també treballen amb un altre ODS, amb un altre objectiu de desenvolupament sostenible, el de l'economia circular i reciclatge. En parlem amb Raül Punzano, responsable de producció i economia circular, i Anna Martín, presidenta de la Fundació Rubricatus. En primer lloc, expliqueu-nos com ha evolucionat la Fundació en aquests 25 anys.
Clarament, jo crec que la Fundació Rubricatus en aquests 25 anys té tota una evolució que centrada en el món del treball i com fem aquesta inserció laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, també hem anat evolucionant en com també la nostra societat ens marca uns reptes. I jo crec que un dels reptes claus que hem sigut capaç de donar una volta a la secció també d'industrial, és a dir, aquesta part de la de Tessi Prat, és com donem una resposta a una emergència climàtica que ens demana que també el món empresarial i els que fem serveis a les empreses també puguin donar una resposta en aquesta emergència climàtica i, per tant, aquesta economia circular el que dona és un dels reptes que actualment tenim en l'actualitat i com fem reciclatge, recuperació i, per tant, estem donant-hi la volta a moltes de les nostres feines, obrint nova cartera de clients i també nous projectes que donin sentit en aquesta situació climàtica i planetària que ens obliga a totes i tots a revisar-nos també les nostres feines.
A més, des de fa uns anys la Fundació també treballa amb diverses iniciatives d'economia circular. La primera va ser els Lanyards Sostenibles, una iniciativa més reconeguda com una bona pràctica pel Ministeri de Transició Ecològica.
Sí, correcte. Doncs tot aquest canvi, tota aquesta transformació va començar fa 5 anys aproximadament, quan van començar a investigar el concepte d'economia circular i també el fet de com deia l'Anna, no? De transformar-nos i anar alineats a les noves necessitats que tenim en quant al concepte d'emergència climàtica i de més. I el projecte dels Ecolangers, que deies, va venir arrel d'un treball de recuperació dels auriculars del bus turístic i a partir d'aquí van començar a fer un treball de recerca, d'investigació i de més, i van veure que amb aquells auriculars que no podíem tornar a posar en circulació pel turista que venia a Barcelona, el transformàvem, vam fer un treball d'ecodisseny i vam fer un Ecolanyard que servia per a acreditacions, com per a esdeveniments, com per a fires, actes i de més. I vam tenir aquest reconeixement per part del Govern d'Espanya, del Ministeri de Transició Ecològica i Territori. Del primer manual que vam fer de bones pràctiques fan esmena a aquest projecte. I a partir d'aquí tot aquest procés de canvi, de transformació industrial o de revolució industrial que estem vivint a dia d'avui a la Fundació.
Ara esteu amunt de nou, el projecte Recosir. Expliqueu-nos en què consisteix i quina importància té la col·laboració público-privada per desenvolupar projectes com aquest.
Aquest projecte va néixer per necessitat. Per necessitat, perquè, com dèiem abans, l'origen va ser la recuperació dels auriculars del bus turístic, però va venir una pandèmia i aquesta pandèmia va fer que turistes a Barcelona no arribessin i llavors aquesta necessitat no existia. Llavors, dins d'aquest concepte d'economia circular i dins d'aquesta transformació interna o revolució industrial, vam veure on podíem anar per continuar oferint treball amb les persones amb les quals treballem. I vam veure que els indicadors ens diuen que el malbaratament alimentari i el tèxtil són els principals residus. I a partir d'aquí vam veure on podíem anar. Vam anar pel tèxtil, per la línia del tèxtil, on vam començar a fer un treball de recerca buscant entitats que tinguéssim aquestes sinergies o aquesta col·laboració i que fes territori en aquest sentit, potenciés el territori, i a més també vam fer un pla de formació per a les persones que actualment estan treballant, que són unes 12 persones aproximadament, perquè coneguessin la nova matèria prima amb la que treballaríem, no? Que el nou residu, que era el tèxtil. I llavors, a partir d'aquí vam fer doncs, aquests convenis de donació d'excedents tèxtils i de més, i això, vam fer tot un procés de selecció de retalls de tela i de més, i a partir d'aquí doncs, comencem a fer tot un treball de patronatge, de tall, de confecció, i ecodissenyem productes doncs, que després tenen un valor tant a nivell d'empresa pública com privada.
De fet, es treballa molt en xarxa amb altres entitats del Parc de Llobregat, oi?
Sí, vam extrapolar, diguéssim, el nostre projecte de recursir a entitats socials on fan, tenen el mateix, diguéssim, significat, però a diferents productes, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, nosaltres ens anem més a la línia industrial, doncs el que volem és que aquest projecte que nosaltres estem fent aquí vagi a la part domèstica. És a dir, que aquestes entitats, com deia l'Anna, no? de tota màquina, Francesc Palau, etc. i tal, doncs que puguin fer els seus projectes, puguin fer igualment amb el residu tèxtil domèstic aquesta transformació, aquest canvi, aquest reaprofitament d'aquestes teles que en principi, a dia d'avui, o fins no fa gaire, anaven a una incineradora i provocaven doncs, bueno, a nivell de petjada de carboni o de CO2 l'impacte que ja sabem. No?
I és que cada persona a Europa llença uns 11 quilos de roba a l'any i per això des de la Unió Europea s'impulsa l'estratègia sobre productes tèxtils circulars i sostenibles que va en aquesta mateixa línia.
Hem de començar a ser també un exemple i al final jo crec que les empreses municipals o la Fundació Rubricatus, que és un referent municipal, ha de donar un peu endavant en molts aspectes i ser capaços de generar doncs, aquesta xarxa i de ser pioners amb aquest camí que al final acabarem tenint que fer tots en l'àmbit domèstic i també en l'àmbit industrial.
El reciclatge és un compromís de la Fundació, però el principal és la inclusió de les persones amb diversitat funcional. Com reverteixen precisament projectes com aquest en aquest col·lectiu?
Home, per a aquestes persones reverteix en quant al creixement que tenen, en quant a formació i experiència laboral, amb l'objectiu, diguéssim, final i, diguéssim, el desitjable per tothom, que seria el poder posar-les dins d'un mercat ordinari de feina. O sigui que aquesta és la principal repercussió, aquest creixement que ells tenen a nivell personal en quant a formació i experiència que van adquirint.
Amb aquesta línia, al final el que volem és que aquestes persones també anem treballant, és a dir, perquè es vagin incloent en tot l'àmbit més ordinari de la inserció laboral i que aquesta formació també els apropi a un àmbit també comunitari, perquè a part doncs, de la centralitat del treball intentem que hi haguin vinculacions amb altres entitats i que es visualitzin també a la nostra ciutat, que per sort sí que és veritat que Rubricatus és un referent en molts sentits i per tant també com a ciutat els tenim molt present. Jo crec que des d'una banda doncs, de la inserció laboral formativa, però també des d'aquell treball comunitari i de ciutat, que crec que també és el que volem totes.
Per últim, què creieu que falta encara per tal d'assolir la plena inclusió de les persones amb diversitat intel·lectual?
Jo crec que en aquest canvi encara ens queden marcar lleis i marcar obligatorietats a les administracions i a les empreses per obligar que aquesta inserció de les persones en l'àmbit ordinari sigui molt major. Continuem necessitats, falten recursos. Hem estat 10 anys on tots els serveis de persones amb diversitat intel·lectual han estat aturades, on tenim una congelació de les tarifes i tenim unes retallades que encara estan revertint dins del col·lectiu i, per tant, queda molt a fer. Hem d'obrir també tot el tema de l'envelliment, és a dir, tenim una societat cada vegada més envellida i necessitem com es treballa amb recursos especialitzats residencials també doncs, d'inserció laboral formativa. Nosaltres al Prat tenim FPs especialitzades, formació professional especialitzada per persones amb diversitat intel·lectual. És a dir, tenim moltes coses però encara queda molt camí per fer. Jo crec que les administracions hem de forçar encara molt més a l'àmbit ordinari empresarial i per suposat molts més recursos perquè aquestes persones puguin tenir una vida digna i lliure a les nostres ciutats i pobles.
Bueno, al marge del que diu la Anna, o per afegir una mica no? del que diu, després de tot aquest aspecte diguéssim, de regularització, etc. i tal, la normalització. Normalització de les persones en quant a oportunitats que puguin tenir, tant a nivell personal com a nivell laboral, o sigui, en qualsevol aspecte de les seves vides.
Doncs hem parlat amb Raül Punzano, responsable de Producció i Economia Circular, i Anna Martín, presidenta de la Fundació Rubricatus, sobre aquests dos objectius de desenvolupament sostenible, com són l'economia circular i també la inclusió de les persones amb diversitat funcional.